Servei Català de Trànsit.
Molt bé, doncs al Transmet ens espera Daniel Cáceres per informar-nos sobre la situació del transport públic. Bona tarda, Daniel.
Què tal? Bona tarda des del Transmet. Doncs estem tenint una jornada de dimecres tranquil·la on no hi destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La nostra convidada d'avui es diu Susi Abanades. És una cantant emergent d'arrels madrilenyes instal·lada a Catalunya. Avui ens visita el Connectats per presentar-nos en exclusiva la seva nova cançó, Lo que la luna gritava, que es podrà escoltar a totes les plataformes a partir d'aquest divendres. Bona tarda, Susi.
Hola, ¿qué tal?
Benvinguda, ¿qué tal?
Muchísimas gracias.
No,
sí,
a tu. Ay,
perdón, que te he interrumpido.
No.
Estoy un poco nerviosa.
Tranquil·la, tranquil·la, que no... Aquí intentarem conèixer-te, et farem preguntes, però escolta, aquí millor que tu, per explicar-nos com és la Susi Abanades. Deixa'm que, que saludem també a l'Andrea Romera, que està amb tu als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Està nerviosa, la Susi?
Una mica nerviosa sí que està. Però bueno, li he dit que no passa res, que la tractarem superbé.
Home, sí, i tant. Si aquí no examinem a ningú de res. Aquí el que fem és compartir un espai a la ràdio, compartir una estona de conversa, que és precisament és el que ens agrada més fer. Susi, tu ja hem explicat que ets de Madrid, però et vas mudar a Catalunya i aquí vas començar a estudiar música, oi?
Sí, exacto.
Tu vius a Tiana, no?
Sí, a Tiana.
Però has estudiat a Badalona, música.
Bueno, es que fue, o sea, sí, no, o sea, yo cuando me vine aquí a vivir en, o sea, acabé segundo de bachillerato y bueno, yo no tenía muy, o sea, no tenía como mucha idea de qué quería hacer con mi vida y bueno, acabé segundo, hice la selectividad y demás y a partir de ahí como que me empecé a informar un poco porque me di cuenta de que quería estudiar música, no quería hacer como carrera de, tenía como algunas pensadas, ¿no? Yo que sé, enfermería, ciencias políticas, tal. Y bueno, empecé como a informar un poco porque realmente es un mundo que si no estás muy metido desde pequeño no sabes realmente cómo es y empecé a estudiar, sí, empecé a estudiar en el Aida Music, que está en el Raval.
Uh-huh.
Y ahora sí estudio aquí en Badalona.
O sigui que la idea de dedicar-te a la música no és que vingui de lluny, com ens expliquen molts altres convidats, no?
No, yo realmente es que es como que no, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Yo, uh-huh. O sea, siempre me ha gustado mucho la música y siempre ha estado mucho en mi vida desde que soy muy pequeña, pero nunca me imaginé que me dedicaría a hacer música. Así que no, fue una idea más bien de eso, de cuando me di cuenta de que tenía que elegir qué hacer con mi vida, decir, madre mía, solo veo como una opción que sea válida para mí.
¿Y cuándo prens la decisión de dedicarte a la música de forma profesional?
Bueno, pues justo acabé la selectividad y fue como ese mes de tener que ponernos a estudiar y yo como que pensaba, madre mía, es que, o sea, esto no me gusta nada. Y me pasó muchísimo tiempo, al final hacía como un poco de balance, ¿sabes? Realmente me pasaba mucho tiempo pues tocando y cantando y no tanto como, o sea, no sé, como que no encontraba nada que me llenase de ganas tanto como estar ahí con mi guitarra y haciendo mis cosas. Entonces, bueno, lo de profesionalizar es una cosa que yo creo que está incluso ahora mismo en proceso, que no es algo que todavía acaba de estar, ¿no? Pero que se está dando. Y el momento en el que decidí fue justo ahí, en ese momento de tener que hacer la selectividad, pues ahí decidí que quería, no quería hacer carrera normal.
I en una situació així com la teva, què et diu la família, la gent que tens en el teu entorn? Tu t'has sentit recolzada quan has pres aquesta decisió?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo por suerte mi familia desde el momento, yo creo que la que más se juzgó fui yo misma. O sea, yo pensé, madre mía, me van a matar, pero para nada. O sea, mi familia, mis tíos, o sea, todo el mundo me ha apoyado siempre un montón con esto.
Mm. Estàs dient que vas decidir dedicar-te més professionalment a la música quan vas acabar la selectivitat. Però clar, quants anys tens? Quan fa que vas acabar la selectivitat?
Bueno, claro, es verdad. O sea, voy a hacer ahora 21 y en ese momento tenía 18 años.
O sigui, la vas acabar el 2020?
20, sí,
2020.
2020.
Doncs el 2022, si no m'equivoco, ja vas guanyar el Maresme Music, el concurs, sí, de música jove del Maresme, sí, en només 2 anys.
Sí.
Com va ser aquesta experiència?
Pues fue muy guay, la verdad. O sea, sí que es verdad que yo desde que empecé, yo ya empezaba a trabajar con una persona que sabía mucho de música, que es Johnny Cern, y también venía como un poco respaldada también por Casas de la Música, que también son personas que dan, o sea, es una entidad como que da becas y ayudan también a profesionalizar todos los procesos así creativos más emergentes y más que acaban de empezar. Y sí que es verdad que yo venía como de ese proceso de que me habían dado una beca, que trabajaba con Joan y demás, y entonces fue como un pasito más, digamos, en todo esto, y fue muy guay. La verdad es que me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente, fue la primera vez que tocamos así como en directo, en formato de banda, y joder, fue un subidón, porque al final es, no solo es ir a un sitio, sino que les gusta tu propuesta, te proponen tocar en otros sitios, y además te dan una recompensa, que es grabar, no sé, o sea, tenemos como un premio que grabaremos justo ese fin de semana, que es como para grabar unas sesiones de música y tal. Entonces es como un subidón muy fuerte, la verdad.
I en tot aquest procés de començar i tal, tenies ja clar quin seria l'estil, el teu estil musical, o et va costar trobar-te?
No, yo creo que, o sea, yo siempre he tenido, o sea, siempre me ha gustado mucho la música que estoy haciendo ahora, el pop, el indie, así un poco más tranquilito, pero, o sea, como algo bonito, también melódico, pero sí que es verdad que, no sé, yo supongo que nunca acabas de encontrarte, ¿no? O sea, siempre estás en un camino de, y no sé, según lo que escuchas en ese momento, es como que también te da por esas cosas. Pero bueno, no me está costando, porque también lo que te digo, que trabajo con personas que me entienden muy bien y saben por dónde, yo qué sé, si me apetece echar un cambio o hacer algunas cosas diferentes, siempre me apoyan y siempre es como, vamos viendo un poco a ver qué tal.
Fins ara has estat traient algunes cançons o alguns singles, però ara trauràs el teu primer EP, Corazón Helado, que sortirà el 21 d'abril, si no m'equivoco.
Exacto, sí.
Com ha estat el procés de crear el teu primer àlbum? Com se sent?
Pues ahora mismo muy bien, estoy muy contenta y tengo muchas ganas de que salga, porque ha sido lo que te digo, o sea, mucho trabajo desde septiembre que entramos con la beca a grabar en el estudio y hasta ahora que va a empezar a salir todo. Pues ha sido un proceso muy un poco largo, la verdad, porque al final son muchos meses de trabajo, pero muy bien, me siento súper realizada, la verdad, y con muchísimas ganas de que la gente escuche todo lo que hay detrás, las canciones, empezar a tocar, y ha sido un proceso muy, muy heavy a nivel de también personal, ¿no? De tener que organizar las cosas desde un punto más, no sé, de ensayos, de no sé qué, de no sé cuántos. Ha sido un poco, pero muy divertido, la verdad, también.
¿Qué es el que más te ha gustado de todo aquest procés?
La paciencia, como, o sea, tener que esperar a que, porque al final cuando sacas una canción tiene que estar colgada un mes antes y tienes que grabarla otro mes antes y todos son como muchos meses que digo, madre mía, o sea, ¿cuándo se va a acabar todo esto y voy a poder empezar a que la gente escuche lo que estoy haciendo? O sea, que la paciencia totalmente.
Ets una persona impacient, es podria
dir. Absolutamente, sí, sí.
Bueno, el dia 16 de març ja vas fer com un petit avenç d'aquest àlbum amb el single Te Volvería a Elegir. Han passat només 2 setmanes des de que va sortir i he consultat aquest matí Spotify i té gairebé, si no ha arribat ja, 47.000 reproduccions.
Sí.
T'esperaves aquesta rebuda?
Bueno, lleva realmente 3 porque lo saqué el 10, pero
perdó,
no, pero sí, no me lo esperaba. De hecho era como me daba un poco de miedo porque era como la primera canción que ha salido del EP y me daba como un poco de miedo porque ha sido como todo nuevo y forma parte de algo completamente diferente, ¿no? Que es un EP, que es todo como canciones que tienen que ver y tienen como una coherencia todo así sonora y demás y me daba como un poco de miedo, pero ha sido super guay, o sea, yo estoy muy contenta con esto, la verdad.
I ara sortirà el segon senzill d'aquest àlbum, Lo que la luna gritava.
Exacte.
Aquest divendres. Després d'aquest èxit rotund, perquè es podria dir èxit del primer single, quines expectatives tens amb aquest segon?
Pues, o sea, no te voy a decir las mismas porque no creo que pase lo mismo, creo que pasarán cosas diferentes, pero hombre, buenas, porque además también es una canción que hago con Paul, que es muy amigo mío y también hace música, y no sé, yo creo que puede ser yo creo que nos hemos encontrado en una canción que ha sido muy guay y que los dos tenemos como cosas que decir y ha quedado muy, muy bonita. Entonces, buenas sensaciones tengo, la verdad.
Això t'ho volia preguntar també, com ha estat col·laborar, fer una cançó amb una altra persona?
Pues muy bien, es que yo a Paul ya la conocía desde hace mucho porque es muy amigo mío y no ha sido como algo nuevo tampoco porque, no sé, nos entendemos muy bien. Sí que ha sido fue un poco así el proceso de crear la canción porque había como muchas cosas que podíamos hacer, pero ha sido muy, o sea, muy bien, porque cuando trabajas con amigos se nota mucho que todo fluye.
O sigui, us heu compenetrat superbé, no?
Sí.
Us heu inspirat en alguna cosa en concret per escriure aquesta cançó? Alguna vivència personal o alguna persona?
Sí, yo, o sea, yo todas las canciones que escribo las escribo un poco desde mis vivencias, porque es como lo que me inspira un poco, y también es una forma como de desahogo que yo tengo, ¿no? Cuando escribo es como que necesito descargar lo que me está pasando en el momento, y entonces sí que hay una historia, y en concreto son las últimas veces, ¿no? De esas historias que es como que no acaban de ser, o que sí son, pero no sabes muy bien cómo, a dónde van o cómo están, y va un poco de eso, de encontrar y de, no sé, es que te hablo desde mi punto de vista, pero seguro que Pol diría otra cosa porque él también ha escrito notes.
Perquè en general tu tens algun referent en el que et puguis inspirar, algun artista que admiris o algú més, no sé, els teus amics, la teva mare, algun ídol més proper?
Sí, sí que tengo, claro. O sea, si a nivel más de Cataluña, me gusta mucho el Petit de Caleril, siempre lo digo, me gusta mucho Alice, me gusta mucho Amaya, tengo, o sea, pero bueno, no sé, o sea, ahora mismo, no sé, es que escucho como tanta música que es como que, pero así de referentes sonoros te diría estos tres, me gustan mucho y me fijo bastante como así en detalles que me puedan, digo, ay, me gustaría hacer eso también a mí.
Abans comentaves l'àmbit català, el fet d'haver-te traslladat a Catalunya t'ha fet descobrir nous artistes que s'han convertit en els teus referents?
Total, total, sí, sí, de hecho además, como te decía, el Petit de Galeril, cuando yo llegué aquí a Barcelona, que ni siquiera, a Tiana, que ni siquiera sabía que quería estudiar ni nada, yo me ponía sus canciones y aprendía un montón de catalán con las letras, o sea, es como la forma más sencilla, y también por eso empecé a hacer como composiciones, yo creo, en catalán, porque es como que me era como más fácil cantarlo o que escribir, que poder hablarlo incluso. Entonces, bueno, sí, sí que me ha influenciado, sí.
O sigui, en només 2-3 anys que portes aquí ya estás cantando en catalán, fins i tot.
Sí, sí, es que me gusta mucho, y además es que me parece, bueno, no sé, yo en plan, como mis tíos son de aquí, pues veraneaba bastante aquí y he ido escuchando, o sea, ha sido como un proceso, no que de repente venga y sí. Ay, perdona,
Res, no te preocupes.
Sino que ha sido como de varios años de ir escuchando y tal, y aparte, yo que sé, me veía como las típicas series, ¿no? En plan, Pulseras Vermellas, Marley, bueno, iba viendo y decía, joder, qué guay, y no me parecía como tan, o sea, no sé, como que se iba haciendo el oído, ¿no? Al final, y sí, sí.
Ara mateix tens algun objectiu professional concret a llarg termini, algun lloc on t'agradaria arribar, algun estadi que t'agradaria cantar?
Pues mira, de momento te diría que mi objetivo es que el 4 de mayo, que es el día que presentamos el EP en la Nau de Barcelona, también hacemos un concierto conjunto, yo presento mi EP y Pol Bordas presenta el suyo. Yo creo que ese es mi objetivo principal, poder presentarlo allí, que la gente venga a vernos y que salga guay esto.
Susi, estem acabant aquesta entrevista, que segur que t'ha passat molt ràpid, que sí?
Pues sí, la verdad, ¿eh?
Veus?
Sí, al final ho ha fet molt bé.
Estaves, com deia aquell, estaves tan a gustito,
Que... Pues sí, sí, la verdad es que sí.
Ara arribem al final. I abans de parlar de la cançó que ara escoltarem, no em puc estar de preguntar-te, has tingut la temptació de participar en algun càsting per anar a algun d'aquests programes de música?
Sí, voy a confesarlo.
Ah.
La verdad es que sí. Suerte que no me han cogido y no me han hecho ni caso, porque si no estaría un poco más liada. Así que, bueno.
¿Euforia, por ejemplo?
Sí. No, Euforia no.
¿Euforia
era
no?
No, me presenté a uno que se llamaba Cover Night, que está en la 1, creo, ahora. Uh-huh. Que, bueno, no sé, es como que lo presenta así Mónica Naranjo, creo, y cosas así.
Ah, doncs mira, tu, s'ho han perdut.
Total.
Segur que tens unes altres oportunitats. Per cert, sí, t'hem d'agrair especialment perquè la cançó que escoltarem ara per tancar l'entrevista és Lo que la luna gritava, de la Susi Abanades, que ens ha permès que el puguem escoltar en exclusiva al Connectats, perquè surt oficialment divendres. Recomana'ns la cançó, Susi.
Pues nada, yo espero que os guste muchísimo. Esta canción está hecha con mucho cariño. Es el segundo adelanto del EP Corazón Helado. Y nada, que espero que os guste un montón, la verdad.
Doncs anem a escoltar-la, anem a tastar-la, anem a provar-la. Gràcies, Susi, que vagi molt bé. Bona tarda, molts èxits.
A vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau, Andrea.
Bona tarda.
No importa lo lejos o cerca que estés, trato siempre de olvidar. Acaricias mi cara intentando no fallar. Lo que la luna grita.
mica amb tu, que sé que em duria d'anar al tanto. Voltes per aquí mentre m'encanto un cantar. I ara que vinc, s'amaga el sol. Encara canto com coi t'aguanto, com coi m'aguantes i no m'aguanto ni jo. I encara puc anar pitjor. Per tu esperes a mitja hora, amb aquest fred que ve a mitja hora. La lluna surt en pitjora, però jo ens canto mentre mig dors.
L'última vez que te vi, clavé mis ojos en ti. Pero siempre es tarde cuando quiero decir lo que la luna grita.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Com ens agrada aquesta sintonia. I ho dic perquè quan l'escolto és que hem de parlar de gastronomia. I avui us expliquem que neix el Gremi de Restauradors del Prat de Llobregat, creat amb el Prat Empresarial. Es tracta d'una agrupació de 19 establiments pretencs, format amb la voluntat de representar col·lectivament els interessos de les empreses associades i fer-ne promoció, entre altres qüestions. Per conèixer aquesta associació i els seus objectius, ens n'anem fins al Prat, als estudis del Prat Ràdio, on es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme, com estàs?
Molt bé, encantada, ja veus, parlem de gastronomia i parlem de la gastronomia que feu al Prat, doncs què vols
així
que et digui?
Així sempre són bones notícies, ja ho saps tu, que sempre et convidem aquí a provar els productes locals. Jo estic molt ben acompanyada perquè, com bé deies, fa pocs dies s'ha presentat aquest gremi i nosaltres avui el que volem és conèixer en detall com ha sorgit aquesta agrupació, quins són tots els seus objectius, els seus valors i per això quina millor manera que fer-ho amb els protagonistes. Avui ens trobem amb dos dels seus membres, el Juan Cruz, del Mesón El Cortijo. Molt bona tarda, Juan.
Molt bona tarda.
I també el Sergi Bonillo, de la Emilio Sánchez Academy. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Primer de tot, i per començar, expliqueu-nos com va sorgir la idea de fer aquest gremi de restauradors del Prat.
Bueno, doncs mira, la idea, això, en què la notícia ha sigut fa uns 15 dies, més o menys, és una idea que ja estem portant des de fa un any. El que passa que, clar, per poder fer que una idea com aquesta funcioni, doncs ha d'haver unió entre nosaltres. Què passava? Doncs que en principi s'ha fet un treball que ha sigut això, aquest any, de poder estar amb tots els que participen ara com a socis, agremiats, i poder coincidir en el que és les mateixes idees, no? Perquè cadascú té les seves idees, però poder coincidir d'una manera de dir, fem un grup que pugui interactuar directament amb l'Ajuntament, en aquest cas, i poder parlar directament, doncs això ha sigut principalment la idea.
Clar, el que comentava la Carme, la gastronomia del Prat és molt coneguda, sempre en parlem, és una part molt important de la nostra ciutat i també potser calia, no?, una agrupació d'aquest tipus per poder anar tots a una, diguéssim.
Sí, sens dubte, jo crec que la gastronomia no només pretenca, sinó la de la comarca del Baix Llobregat està en alça, vull dir, portem uns anys doncs, que ha sigut això un total encert de virar polítiques municipals cap a reforçar tots els negocis de restauració i potenciar el producte local i de quilòmetre zero. I de fet això hem fet els restauradors durant fa molts anys, no? I bueno, donat que jo crec que el Juan ha estat una miqueta poc diguéssim, amb la seva, o sigui, per part seva ha tingut molta culpa el fet de que estiguem aquí avui i de que tinguem un i de que tinguem un gremi de restauració, no? Perquè ha estat el fil conductor, ha estat la persona que ha acabat de cohesionar, doncs, les dèries, les voluntats i cada fill de cada mare de tots els restauradors. I a través del Juan i mitjançant la pròpia associació de Prat Empresarial, doncs hem pogut tenir aquest teixit empresarial de restauració i, bueno, com bé deia el company, el president de la nostra associació, del nostre gremi, doncs ha estat un treball dur, però que ens porta, doncs, a que ha nascut aquesta associació i ja ens queda molta feina per fer, no?
Clar, és prop d'una vintena d'establiments el que en formen part. No sé si podem fer un repàs ràpid també perquè la gent que ens escolta els hi vagi sonant una miqueta quins són aquests establiments que hi participen.
Sí, tant. Mira, tenim el restaurante Guijarro, La Santa, el Delta Restaurante, que és el Paidel, l'Emilio Sánchez Casal, que és el meu company que està aquí ara, el Bar La Capsa, Café L'Artesà, Mesón Galícia, el Dos de Vi, Cachopo, Café La Rambla, El Regús, Capitán Garfio, tenim també la Gijonenca, que és la de la carretera Marina, el Lola's Brunch, el Hotel Ciutat del Prat, i ara estan també a punt d'entrar, doncs tenim la Montserratina, el Corralillo i la Peperonata. Uh-huh. És a dir, ens estem donant compte de que tot això era poder-lo fer començar, és a dir, era com un nen petit, no? Era una manera de poder dir, a veure, aquest nen s'ha de tractar d'una manera que quan sortissin, com hem sortit fa 15 dies, dient que volem fer al gremi, que ja estan fets els estatutos i està tot en marxa, doncs poder tenir resposta a qualsevol restaurant, qualsevol local del Prat que vulgui i ser d'aquest gremi, podrà ser, però a explicar-li i a contestar-li en totes les preguntes que tinguin. Per nosaltres ha sigut un èxit en el tema de, torno a dir, posant-nos d'acord tots. Uh-huh. I a dir, a veure...
Déu-n'hi-do la feina que comporta això, també, no? El poder arribar a punts en comú, de vegades.
Bueno, mira, com ha dit el meu company, a veure, no només ha sigut un treball meu, jo vaig pensar... Ostres, tindríem que fer algú per fer de conductor, per poder parlar directament de los problemes que a vegades veiem amb la restauració al Prat i el que comentava, el quilòmetre zero, tot això s'ha de sacar d'una manera que els restaurants i locals, per què no, cafeteries també, que cada vegada són més cafeteries i més bones, per així dir, doncs el Prat pugui ser una ciutat que està al costat de Barcelona, té l'aeroport del Prat, però de totes maneres és una ciutat que pot ser molt bona en restauració. No podem dir que a lo millor Castelldefels és una ciutat d'hostaleria total, però és que el Prat podria ser el mateix, o a lo millor està més, perquè tenint el producte al costat.
Mm-hmm. Mira, Juan, m'ho poses molt bé.
Això només es podria fer, doncs, fent un conjunt de gent, de grupo. I, bueno, va ser la sorpresa que van començar i van veure que la gent responia, que la gent responia perquè volia algú per poder fer que el seu local sigui millor. És a dir, no per mirar de que jo vull això perquè és el que m'agrada, sinó de tenir un local al Prat que pugui treballar més, em pugui guanyar més els calés que he de guanyar i poder treballar molt millor. I això va ser el que van dir, ostres, això funciona. I jo he de dir que, a veure, possiblement jo vaig posar una mica sobre la taula la idea, però he de dir que la companyia que he tingut, com a Sergi de Sánchez Casal, és Café Artesà, és el bar Joan del Bar de la Capsa, o sigui, ha sigut és exemplar. I he de parlar també de Parchi, del Dos de Vi, que han estat i estan ahí, que avui no estan aquí perquè, clar, no poden estar en totes, però que estan acompanyant-nos darrere i fent una feina també molt ben feta.
Uh-huh. Deia que, jo tinc una pregunta, pel Juan o pel Sergi, qui la vulgui contestar. Us he de dir que quan jo he vist el tema d'avui, a mi m'ha sorprès realment que sigui ara quan neixi aquest gremi de restauradors del Prat, perquè precisament amb el que estava comentant el Juan, amb aquest potencial que teniu dels establiments de la restauració del municipi, amb el producte que teniu, jo pensava que això ja ho teníeu fet fa temps. Per què no s'ha fet abans?
Bueno, pues, a vegades les coses no surten quan un vol, sinó quan sorgeixen, no? Els trens passen i els hem d'agafar, i com bé diu el Joan, això ens ha costat anys i panys, no? De pensar-ho, i de... Jo personalment, ho creia, vull dir, em mirallo amb el gremi de restauració, per exemple, que té Viladecans, o el propi gremi de restauració de Castelldefels, no? I de fet són els nostres germans grans amb els quals hem de mirar cap a dalt i veure què fan i com ho fan per intentar copiar una miqueta, no? Fem la japonesa amb ells, no? Per què no ha estat abans? Bueno, abans jo crec que el Prat ha estat preocupat en fixar una qualitat gastronòmica, en què els seus negocis, els seus restaurants, la seva proposta gastronòmica tingui una cara i uns ulls, i jo crec que a dia d'avui ara mateix ho té això el Prat. Tenim uns restaurants i uns restauradors molt compromesos amb els seus negocis, però també amb el producte local i de proximitat, i també amb el propi municipi, no? Perquè em consta que de tota aquesta llista d'empreses, d'empresaris i de locals del Prat, hi ha molta gent que es preocupa per contractar gent del Prat, per estar dintre el que marca una empresa amb un target de responsabilitat social, no? Mm-hmm. I això també és una de les coses que nosaltres proposem a l'hora de poder entrar al nostre gremi, no? Vull dir, hi ha uns mínims, no? Evidentment has de respectar la llei, has d'estar dintre el que marca la pròpia indústria que ens regula, però també tenim unes consideracions en quant a com treballes i amb quina sostenibilitat, no només financera, econòmica, sinó també social, la teva empresa es marca, oi? Mm-hmm.
De fet, ara ho comentava el Juan, que es poden incorporar nous membres. Com funcionarà ara a partir d'aquí, un cop ja està creada? Ja hem vist aquesta presentació que, per cert, recordem, es va fer a la Emilio Sánchez Academy. Ara, altres establiments del Prat s'hi poden apuntar. Quines seran les vostres següents passes com a gremi?
Bueno, els passos ho tenim clar. Hem fet el que és el gremi, hi ha uns socis, i ara, d'ara en endavant, qui vulgui entrar, per supuesto, com ha dit el Sergi, doncs mirant que estiguin ben constituïts, que tinguin, marquen bé la llei, doncs farem el que són agremiats. Per què agremiats? Doncs perquè, en principi, tota persona que tingui un problema o vulgui tenir qualsevol informació del que és el tema d'hostaleria o les noves lleis que surten, doncs tindran un organisme com és el nostre, és a dir, el gremi, i se li podrà informar de tot el que vulgui saber d'hostaleria.
Sí, bueno, el fet és que nosaltres el que proposem, evidentment, estem sota uns estatuts, i aquests estatuts marquen una forma, una morfologia de poder entrar a l'associació. I evidentment has d'estar recolzat per almenys dos dels socis del gremi. Això seria el requisit secundari, no? El primari, com diu el president, és el fet de complir una llei i d'estar sota uns paràmetres de gestió del teu local en vibració amb el que és el gremi, no? Defensar el producte local i la gastronomia d'aquí del Prat, no? A partir d'aquí, el que proposem nosaltres és disposar dues formes, no? De dir, tenim uns socis que tenen ple dret de veu i vot, i volem també tenir agremiats que tinguin veu, però que en aquest cas el vot no el tindrien, no? I això és el plantejament, donat que, bueno, que el soci tindrà un tarifari i l'agremiat tindrà un altre, no? Per poder créixer, per poder financiar-nos i per poder continuar donant més serveis als nostres agremiats.
Ara deia la Carme, com que no ho heu fet abans, no?, amb la importància que té la gastronomia aquí al Prat, jo us volia preguntar quina està sent la resposta una mica de la gent, perquè també vosaltres, el Juan parla amb tothom, això està claríssim, Sergi, i sempre sí que és cert que des de la gastronomia local sou molt propers amb la ciutadania i parleu molt amb totes les persones que us visiten als establiments. Quines estan sent les primeres respostes entre la gent? No sé si també hi ha hagut sorpresa, una miqueta, que us comenten?
Bueno, jo podria dir que sí, és veritat, la gent. De totes maneres, diuen, mira, el que ha dit la Carme, però això ho teníeu que haver fet abans, o sigui, però si això ja feia més 3 o 4 anys que ho teníeu que haver fet, doncs sí, bueno, no és una sorpresa, perquè això estava clar, se tenia que fer alguna cosa així. Per què? Perquè pensen que també al Prat volem... vull dir el mateix que abans, el mateix que els hostelers volem que el Prat sigui una ciutat doncs vella per poder treballar millor, penso que la gent que viu al Prat també la vol, i la vol de manera que diu que moltes vegades, doncs, qui són els que poden fer que una ciutat com el Prat sigui millor? A veure, l'hostaleria és important, ¿vale? Hi ha més coses, no? Però una de les parts importants és l'hostaleria. I si hi ha locals, doncs, que des de ja fa temps, al quilòmetre zero, tot això s'està promocionant i s'està fent bé, doncs la gent agraïda. I mira, s'ha agafat d'una manera que penso que ha sigut molt positiva.
L'hostaleria, Carme, que dona moltíssima vida aquí al Prat, i a més ara amb el bon temps ja comença a venir encara més de gust anar a les terrassetes, home, sortir, degustar els productes pratencs, o sigui, ah, que jo com sempre, Carme, et convido a que vinguis.
Home, no cal que em convidis, si jo vaig sola però t'ho agraeixo moltíssim, no, de veritat us ho dic. Deixa'm que us pregunti res, una valoració molt ràpida, com ha anat el març gastronòmic, perquè he vist algunes coses que, escolta, m'he quedat de sorpresa, però de dalt a baix, eh?
Tot just estem començant. Ara amb el març gastronòmic tot just estem començant a promocionar-ho. Hi ha propostes molt xules, molt divertides, i com sempre, els locals sempre compromesos amb tot el que es mou amb la gastronomia del Pota Blava, que és el nostre rei, i la nostra reina, la carxofa. O sigui que estem aquí a tope.
I quan s'acaba? Sí, dius, quan s'acaba, sí. Juan?
Ai, perdona, Carme.
No, quan s'acaba el març gastronòmic?
Mira, en principi serà el dia 23 d'abril, perquè s'ha començat el dia 23 de març i acabarà el 23 d'abril. És a dir, aquesta setmana ha sigut la primera setmana. Per mi he de dir que el cap de setmana ha sigut molt bo, molt bo. La gent vol prendre i vol fer sempre un menú diferent, que és el que és la proposta realment del marc gastronòmic, és fer alguna cosa diferent, alguna cosa que cada restaurant o cada local faci totalment d'una manera, doncs, més bonica, perquè és una manera de fer alguna cosa totalment fora de lo normal. I en principi, bé, aquest cap de setmana. Pensem que serà aquesta setmana la principal, la que ve.
Sí, doncs jo digues, Sergi.
Digues que setmana, sobretot, i ara amb aquest temps que dèieu, realment es nota, eh? Vull dir, el volum que tenim ara mateix a les cases de setmana s'està notant, i això ho traslladarem amb proposar aquesta gastronomia del marc gastronòmic, sens dubte.
Doncs, Rocío, tinc una visita pendent, o sigui que qualsevol cap de setmana d'aquests...
Quan tu vulguis m'escrius, Carme.
Em trobaràs per allà, segurament. Hi ha un canaló de la Masia Emilio Sánchez que fa molt bona pinta, eh? El canaló, la veritat és que m'imagino que deu ser de Pota Blava, no, Sergi?
Sí, Pota Blava, porta una beixamel de pom al forn, i després nosaltres al Pota Blava, doncs, li donem aquest punt, no? Tant al Pota Blava guisat com a l'arròs, li donem aquest rotllo de la canyella, el rotllo de l'anís estrellat, el clau, vull dir, té una cosa una mica diferenciada a lo que, i per això està triomfant, perquè surt d'agafar amb la tècnica més casolana i més ortodoxa de la cuina catalana, doncs li hem donat aquest rotllo amb aquestes espècies que realment donen el puntet tant a l'arròs com al confit, no?, que fem, o el guisat. I això ho hem traslladat al canaló. Vull dir que sí, està realment xulo.
Deixa'm que li digui al Juan que s'ha flipat amb un arròs que dius, no sé si és un arròs de postre ja o què és això, Juan? Què és?
Doncs sí. Tens tota la raó, és veritat. Mira, és un dels plats que més està triomfant, eh? Per què? Perquè la gent diu, el que tu acabes de dir, oye, acosta, Joan, ¿esto qué es? ¿Postre? Bueno, mira, l'arròs amb llet, doncs mira, arròs amb frutes vermelles. Però t'he de dir que s'ha de provar, eh?
Ja,
s'ha de provar, perquè la gent que ho està provant estan dient que uau, eh? La palabra uau, eh?
Ara et faran fitxar, Carme.
Sí, no, jo mira, amb el Juan, com que tinc un postre encara pendent, potser mira, és el moment.
Ah, sí, és veritat. Tens tota
sí,
la
no?
Sí,
bé, doncs, no us estranyi, eh? Jo aprofitaré, com que encara hi ha temps, un cap de setmana d'aquests farem una visita al Prat, aprofitant la benentesa. I res, celebro, que per fi hàgiu creat aquest gremi de restauradors del Prat, que segurament que us ajudarà a impulsar encara més la feina que esteu fent. L'enhorabona i a continuar treballant, senyors. Que això no es fa sol, eh?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Sí.
Bona tarda.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu, Rocío.
Adéu, Carme. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
coses d'antes.
Bé, doncs entrem a la recta final del Connectats d'avui. Coses d'antes els dimecres a aquesta hora amb un parell, Oriol Carreras i Sergi Estapé, que avui ens parlen d'un personatge que segur que us sonarà. Es diu Ruiz Mateos. Era polític, era empresari i va dir frases tan recordades per tots pel... com, a veure, com era allò? El que te pego leche. Segur que ho recuperem. Vinga, nois, bona tarda. Sí?
Deies alguna cosa, no?
Aviam, deixa'm rumiar. No.
Rumiar? Per què es diu rumiar? Som rumiants? Deixa'm pensar o deixa'm...
Sergi.
Rumiadors.
Vinga, rumiadors.
Els rumiadors.
Els rumiadors.
Amb Oriol Estapé i Sergi
sí, Carreras. Sí.
Anda,
sí,
què et sembla?
Els rumiants.
Els rumiants.
Els rumiants.
Els rumiants.
Estaríem...
bé, de fet, estem a la cosa sí, d'antes, a la Carme.
No, jo em dono per saludada.
Sí. La gent del Connectats.
Oh, yeah. I aquesta, no, estem amb en Carreras i fem coses.
Què tal, Carreras?
I hem posat, que ets el meu germà, tu.
No, he intentat fer... O sigui, he fet un intent, però m'he retirat ràpid.
Sí.
Saps, Ferit? He deixat a tu...
No, no, jo ho faig... Jo només sé... Cosa, però avui vols parlar d'algú que també podríem imitar, no?
Sí.
Què és?
José María Ruiz Mateos.
Yo te pego, bribón, sí, 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 malvado, sí, sí, sí. ¿Quieres hablar conmigo?
Perquè José María Ruiz Mateos, anys 80-90, sobretot, malvado. Va sortir l'imitació de Ruiz Mateos, no, que hi havia un boom d'imitadors, i aleshores tothom...
S'ha imitat, casca la veu.
Demana la baixa.
Pujol,
doncs va haver un boom d'imitadors, i llavors s'imitava el Ruiz Mateos, feien això de bribón, i llavors hi ha, aquelles paraules, no? Pripum, que te pego leche i tal. Bé, doncs tot això. Escolta, què dius?
No, perquè ho va dir.
Ah, ho va dir.
Vale.
És que miraves a mi.
Li va dir.
Vale.
M'estic inventant res.
Vale, és que m'estàs mirant a mi.
Ho va dir o no ho va dir?
Vale, és que m'estàs... D'acord. Bé, doncs...
Això vol dir que no hi haurà tall de veu de
Pripum. Sí que hi és. José María Ruiz Mateos i Jiménez de Tejada.
Home!
Va néixer a Rota...
Màlaga.
El 1931, Màlaga, és que el Sergi m'ha dit, diu, sobretot no diguis quan va néixer i tot això.
No, però jo, Rota és...
Rota m'ha fet gràcia. Uh-huh. Eh?
Rota és on es feien les nulitats.
Sí.
Va,
sí.
Vinga,
i va traspassar el 2015. Uh-huh. Vale? Ruiz Mateos va ser un personatge... o sigui, hi havia el polític empresari i llavors hi havia el personatge mediàtic, no? Còmic, no? Què vols fer?
Home, jo crec que ell, clar, és un empresari que arran d'una d'allò es va destapar com doncs, un tio.
D'acord, doncs farem el personatge còmic Ruiz Mateos. Mira, un mix. Posa.
Superman, es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo, Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame...
Aquesta era una de les performances que feia Ruiz Mateos, perquè recordem que Ruiz Mateos era empresari, de fet, conegut empresari de l'empresa Rumasa.
Rumasa, Brifón.
I luego, años más tarde, de Nueva Rumasa, que també el nom dius, home...
Sí, era original.
Doncs el govern espanyol de l'època el va expropiar. Era perseguit sempre pel tema econòmic, no? O sigui, sempre... aquest té un munt de calés, se'ls està gastant amb vés a saber què, no se sabia d'on sortien els calés, era un mafiós.
Les males llengües de l'època deien que el van defenestrar, diríem, perquè havia arribat un moment que tenia un holding tan important
correcte,
que tenia més poder que el govern. Sí, això es deia.
Això era el 83, on el govern d'Espanya el va expropiar.
Hi havia qui?
Per decret llei.
Qui? Felipe González.
Felipe.
La cosa está mejorando.
Podríem fer una conversa. Está
mejorando.
Felipe González, m'estàs dient?
La cosa está mejorando.
Felipe.
Si más no, si, la cosa que refiere a mi bolsillo.
Felipe, me vas a hacer un holding.
Yo te pego. Ah, no.
Mira que te dejo la abeja. No, perquè la
consiguiente.
El logo de Rumasa era una abella.
Sí.
Era una abella. Bé, doncs, això que des del holding de Rumasa, doncs sí, bueno, a més era... recordem que Ruiz Mateos era una persona molt important aquell temps, aquells anys, anys 80, estem parlant anys 80-90.
Després et diré una cosa, no, la dic ja, jo vaig conèixer, vaig veure a mig metro, com et tinc a tu, a la germana del senyor Ruiz Mateos. I,
ah, sí?
Sí, per unes històries que no...
Germana,
la germana.
Home, sí que era,
era però sempre... La mateixa cara del Ruiz Mateos, però amb cabell llarg. Sí, era el senyor del Ruiz Mateos.
Ja.
Però, doncs... No deia prima...
Bueno, escolta, pensa...
Ja te pego, l'eix.
Deia això?
No. No li vaig sentir ni la veu.
Estàs imitant la germana?
Sí, m'ha dit una persona. Aquesta és la germana del senyor Mateus.
Doncs això que... tenia greus problemes amb Hisenda, milionaris. O sigui, no estem parlant de...
Una mica com el Capone, no? Que
sí,
per totalment, el tema totalment, dels impostos.
Totalment. Bé, el 91, tot i així, tot i la bossa d'impagaments, etcètera, el 91 es va quedar amb la propietat del Rayo Vallecano, sí, del club de futbol, tot i que és sabut, i a més fa res, va sortir un documental que ho certificava, que ell no li agradava el futbol.
No.
De fet, anys més tard, qui va presidir el Rayo Vallecano va ser la seva dona.
La Teresa Rivero.
Li diuen anar als toros. Que tampoc ni idea... Bueno,
sí, fa pinta anar als toros amb el puro, allà, ole,
potser sí, sobretot per les banyes, perquè descobrirem unes banyes, hi ha unes banyes aquí. Bé, com dèiem, cada dos per tres està imputat, però es anava alliberant. Hi ha una cosa que a mi no em quadra.
Va marxar, no? No va marxar a l'exili.
Va marxar. Mi marxé, volví.
Jo te pego, l'exili.
I què va passar? És que, clar, hi ha molts casos d'aquest... Jo no sé si vols que ho comentem, tots aquests fraus que hi havia, però és que hi ha una llista llarguíssima de fraus. Bueno, si vols te'n comento algun, però vaja.
L'amo de les xocolates trapa.
Sí, perquè en Romassa tenia diverses empresarials, com el Trapa, el Dul, el que te pego l'Itxell, i d'altres, que se m'anana por ahí. Clessa, també. Uh-huh. Bé, doncs, estava casat, com dèiem, amb Teresa Rivero, va tenir 13 fills, però d'aquí una estona descobrirem que no només en va tenir 13, sinó que va haver-hi una sorpresa. Va haver-hi una sorpresa per part de tota la família. També era una família benestant, diguéssim, rica, molt rica, i...
noms raros, eh? Un fill es deia Zoilo,
Els tinc aquí, els fills, si vols. Pablo, Álvaro, Alfonso, Javier, Zoilo, i José María. I les noies, Socorro... Begoña, Patricia, Rocío, Núria, Paloma i Almudena.
Una mica noms de tota...
Sí, no? Tota Almudena, la... Núria... Sí. Llavors, quan van acabar el llistat, van dir... Ho deixem aquí.
S'ha acabat amb les comunitats autònomes.
Però atenció, perquè deia que tenia 13 fills, però de cop i volta va aparèixer una filla...
Pam!
Que es diu Adela Maria.
Per què li passa als famosos, això? A la gent no famosa no li passa. Seria un hijo secreto. No passa, no, Oriol?
No passa, és veritat. No. Això va passar perquè ell se'n va anar a Mèxic, perquè l'expropiaron Hacienda i tal, i se'n va anar a Mèxic. I va conèixer una noia allà.
Mexicana.
Sí, però...
I cantava els corridos.
I es veu que... va passar un temps... Bueno, aquesta noia, a més, venia a Espanya. O sigui, ell la convidava a Espanya que vingués a estar-se 3 mesos amb un apartament amb l'ordre de no poder sortir d'aquell apartament.
Ah, ella no podia sortir.
De no parlar amb ningú.
Com
no,
és la tia, la tia?
Perquè Ruiz Mateos li deia «Es que si hables con alguien, me la lien». Saps? Perquè, clar, era un personatge molt conegut i diu, clar, si se n'assabenta la premsa i tal, que tinc un amante...
Sí, però 3 mesos tancat en un apartament...
Que recordem, Ruiz Mateos, superconegut, era de l'Opus Dei. Era de l'Opus Dei. Mm-hmm. Havia donat molts calés a l'Opus Dei i, a més, era una persona influent. Clar, si es descobreix que era que té un amant, se lia...
Sí,
no?
sí.
Bueno, anys més tard, quan es va morir el Ruiz Mateos, sí que després...
Va sortir a la palestra. Aquesta.
Bueno, el van exhumar. El van exhumar el 2017 per fer la prova...
I el van trobar així, com pagant el boll.
Bueno, això del Boyer veig que et porta de cap, si vols ho comentem.
Home, va ser molt, molt sonat. No, no cal, si això ja s'ha... Ja ho sabem.
No? No vols que ho comentem, el del Boyer?
Home, comenta-ho.
Home, jo si vols ho comento.
Si vols ho explico, jo me'n recordo perfectament.
Bueno, doncs explica-ho.
Jo te pego. No, una vegada...
Això va ser el 89.
No? En una conferència el senyor Boyer doncs el va agredir un...
Miguel Boyer, aleshores, el 89, era ministre d'Economia i Hisenda. Uh-huh. Llavors, com que el Ruiz Mateos, que dos per tres tenia discussions amb Hisenda, doncs clar, anava pel Boyer. Però anava pel Boyer, anava per l'Isabel Presley, que era aleshores parella de Miguel Boyer i ex de Julio Iglesias, perquè ens centrem.
Me va.
I anunciava els Ferrero, Roger. Sí, sí. Te'n recordes, allò dels bombons?
Per què no cauen els Ferrero?
Perquè estan enganxats. Doncs el Ruiz Mateos
va
anar a una conferència, 89.
I la Presley només et treu uns Ferrero. Diu, oh, yeah.
On hi havia el Boyer, que abans quan els polítics i els famosos i tal sortien, es feia com una rotllana de periodistes i tots amb els micros. Sí, sí. És veritat que està, no sé què. Va aprofitar aquest moment per atacar a Boyer. Però, atenció, abans, minuts previs abans d'aquest atac, escolta el merder que hi havia.
Si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Lo que quiero decirle, Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al UGTista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio, en la calle. Pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente.
¿Veus?
Sí, amb un d'això, un UGTista li va fumar una boleta.
Exacte.
I llavors, quan li van preguntar al Boyer, va dir, diu, este l'haurà pagat el Ruiz Mateos. Llavors ell es va enfadar.
Ai!
Si te tengo que dar un guantazo.
I llavors, a partir d'aquí, van començar les performances de Ruiz Mateos, i en persecució absoluta a Boyer fent de tot. O sigui, ja ho sentirem després, vestit de Superman, amb un lloro de joguina fent-lo xerrar, però unes coses molt rares.
Inclús em sembla que una filla li va tirar un pastís a la,
sí.
A la Preisler.
Increïble. Ataca Boyer. Com ho podem dir, això del cop de puny? Perquè va fer un cop de puny,
sí,
així com...
Raro, sí, com un egipci. No?
Com imitant una, sí, una cigonya amb el serp, braç. Sí, o una serp, exacte. Doncs, moment del cop.
¿Cómo ha ido la declaración?
Pues como debía ir, es normal.
¿Qué te es Boyer?
Normalmente, ¿no? ¿Qué le ha preguntado al juez?
Normalmente, ¿no?
Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
Hombre, qué loco.
Te lo doy en directo sin UGTista, pues, es un mariconazo.
Pues tío. A ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
No me conozco.
No haber alquilado.
Eres un cretino, un falsante.
No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este individuo.
Ven de la calle, quítate de protección. Peleemos como machos y como hombres, pues, para que no digan eres malvado.
Están envoltats de gent,
pues, payasos. Cuidado.
Tienes miedo, ¿verdad?
Atenció, que ve un moment.
¡Eso, eso!
¡Quieto!
¡Eso!
¡Venga, venga aquí!
¡Sinvergüenza!
¡Delincuente!
¡A la cárcel!
No, sóc el Boyer.
Ara, estrepitzat, que te pego leche, que te pego.
No, que jo sóc el Boyer i acomiado... Allà mateix acomiado el personal de seguretat.
Home, per favor.
Jo te pego, Brifón.
Jo crec que hi havia gent allà que estava a favor de Ruiz Mateos.
Home, clar, això
perquè
està
li deixa... Jo he analitzat les imatges,
analitzat.
Com si fes el Sergi Albert.
Analitzar el Sergi Albert, perquè això sí que és una
el
cosa d'antes.
Bueno, jo estic
Sergi
en coses
Albert,
tantes.
Ostres, a mi no podíem dir un Sergi Albert de cosa d'antes.
I...
És molt alt, el Sergi Albert.
Jo vaig conèixer personalment. Sí, és alt. Jo vaig veure un partit de la Marató. Sí. D'aquest de... Oh, sí, de la Marató de TV3. I,
sí, era sí, molt alt. Jo el vaig sapat, conèixer per un tema d'ell.
O el 100% futbol, que vaig anar de públic. Sí, sí, això, això. Uh-huh. Bueno, en fi, sí que és molt alt. Bé, doncs, doncs això. Que te pego l'oixi, com dèiem, a partir d'aquí van començar les performances a Boyer. Bé, anem a escoltar què n'opinava la gent del carrer de Ruiz Mateos, perquè, clar, tot això... Ell, aquestes performances i tot això, sortia. O sigui, era xitxa per la premsa,
home,
no?
Clar.
Llavors, clar, la gent es quedava doncs, amb el testimoni de Ruiz Mateos, que fins i tot el defensaven.
¿Qué piensas del señor Ruiz Mateos?
¿Qué pienso? Que es un monstruo.
¿Pero un monstruo bien o un monstruo mal?
Fenomenal.
Los números que monte por el Superman y de vestirse y de llamar la atención, pues lo hace un poco para que nos demos cuenta de lo que han podido hacer con su vida y con sus empresas.
Bueno, es que ha tenido que llamar la atención, porque si no llama la atención a ese hombre se lo habían comido. Y hay que llamar un poquito la atención para que le hagan caso.
Bueno, pues me parece muy poco formal ese señor.
De totes les opinions, una, que no li ha semblat bé, però fixa't, o sigui, la imatge que donava era bona.
Es va presentar pel senador i va... no? O algo així?
Sí, sí. Davant dels tribunals, vestit de Superman, de cap a peus, també doncs, reclamant l'atenció i exigint doncs, innocència, també.
¡Oye! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Superman, Superman es periodista y protege a lo suyo. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono...
Bueno, de fet, se li anava una mica la pinça, eh? Una pinça. Bé, doncs el 2011, 10 empreses de Nova Rumassa, o sigui, recordem, de los creadores de Rumassa va venir Nueva Rumassa, tenia Clesa, Gerbey, Otassa, Dul, Elorriaga i Bramer, Trapa, Carcesa, Formatgeria Menorquina i el Rayo Vallecano, doncs se'n van anar a la picota, oh, saps? I com deies abans, fins i tot va utilitzar Trapa, no?, que era de xocolates. De fet, encara existeix aquesta marca.
Sí, suposo. No sé, de bombons,
per fer anuncis. I ell sortia fent aquella conya amb Isabel Presley. Aquest és Isabel Presley.
Toma tu trapa, Isabel, y que no se entere Miguel.
Uy, qué detalle, Marqués.
Pensa al final.
Trapa, la tentación tiene un nombre.
Que te atrapo, leche.
Aquest és un, aquest és un. I després n'hi ha un altre de Dul, de Flans Dul, on es veu Ruiz Mateo xutant un penal.
Te vas a enterar.
El porter és el Boyer. Amb la samarreta del Rayo Vallecano.
Que gol le hemos metido, Isabel, con Flan Dul, de huevo y leche.
És que... un crac. Fantàstic. No sé qui va ser el creatiu, potser ell mateix, eh?
Potser ell mateix. No podem potser acabar mateix de millor manera, eh? Amb aquests no, ja dos està, ja magnífics està anuncis.
De huevo y leche.
Brifón.
Bueno, Sergi.
La setmana
Sergi
que viene volvemos, brifones.
Jo ja ho deia al principi.
Espero que no esté Roger.
T'estàs...
Roger, esto?
T'estàs mofando de Ruiz Mateos.
Ruiz Mateos.
Que te pego leche.
Brifón.
Bueno, va, ho deixem aquí, eh? La setmana que ve...
sí, sí.
Ja et diré de què parlarem. El teu Fauti, potser.
Va, m'agrada.
Vinga, va, vinga, va, som-hi.
Molt bé, doncs, afortunadament, arribem ja a les portes del final del programa. Demà més, serà dijous, tornarem amb més continguts a partir de les 4 i 4. Gràcies a tots, molt bona tarda, continueu gaudint de la ràdio. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitat, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. Vora 270 alumnes entre l'alumnat de segon de batxillerat del Prat i l'escola per a persones adultes Terra Baixa han passat per la jornada d'orientació acadèmica i professional, conegudes com a JOAP. La trobada s'ha desenvolupat al Cèntric i ha comptat amb diverses xerrades específiques a càrrec de representants de les principals universitats de Catalunya i de centres de grau superior. A més, també s'han habilitat taules informatives per resoldre dubtes.
Bueno, pues a mi m'agradaria fer dret i bueno, he vingut per veure una mica, si m'informo una mica més.
Venia buscando para hacer un grado medio de electromecánica, porque yo el año pasado pues hice un curso donde me preparaban para hacer más o menos esto y pues he visto que yo creo que me puede gustar, me puede motivar y adelante.
Que me agradaría estudiar arquitectura y voy a informarme una mica sobre la carrera y la nota de tall i això.
Enguany les JOAP han arribat a la 25a edició. Des del Departament d'Educació de l'Ajuntament han